Imagineu-vos viure en un estat permanent d'incertesa per no saber quan patiràs la propera crisi d'epilèpsia. Volem parlar de l'epilèpsia. Imagina't què significa per a uns pares no poder dormir perquè el seu fill té un risc elevat de mort sobtada si pateix una dormint. Qui parla així és en David Blanquez, un dels fundadors del primer wearable capaç de detectar una crisi epilèptica abans que es produeixi. De fet, al voltant de 50 milions de persones tenen epilèpsia a tot el món, una malaltia prou coneguda que, però, comporta uns efectes secundaris que només coneixen els que la pateixen o conviuen amb ella. Per això, canviant el paradigma mèdic que sosté que una crisi d'epilèpsia és impredictible, en David Blanquez va proposar a Salva Gutiérrez i Xavi Rourich alguna cosa que ells mateixos van qualificar d'idea absurda, crear un dispositiu que fos capaç de predir aquestes crisis epilèptiques. Ara, uns anys després, la startup MJN Neuroserveis està a punt de llançar el primer dispositiu que adverteix d'una convulsió epilèptica minuts abans que succeeixi. Per parlar de l'epilèpsia avui, tenim aquí nosaltres a l'estudi una persona que pateix aquestes crisis, una Vicky Sierra. Molt bon dia, Vicky.
Bon dia.
I també, a l'altra banda del telèfon, la persona dins del seu cap aparèixer aquesta idea absurda que estan a punt de convertir en realitat, en David Blanquez. Molt bon dia, David.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquí, el de Far a Far. Escolta, explica'ns la teva relació amb l'epilèpsia, com sorgeix?
Això és un projecte personal. Jo tinc una filla que té epilèpsia des dels 2 anys, ara en té 18, i va haver-hi una temporada que vam estar molt malament, no teníem un control bo de les crisis, i això va fer que comencéssim a pensar com podríem fer alguna cosa que l'ajudés amb ella o que ajudés els seus cuidadors a tenir una qualitat de vida millor, que és el que busquem. La nostra ansietat al final amb una nena petita és que sempre la portes de la mà i sempre va agafada amb algun cuidador al costat perquè no vols que caigui a terra, no vols que tingui un accident, no vols que es trenqui res. Llavors això fa que aquesta ansietat d'estar sempre pendent d'ella, el que nosaltres buscàvem sempre era alguna cosa que ens pogués advertir abans d'arribar a la crisi. I tot el que hi havia en el mercat no feia aquesta funcionalitat.
Escolta, quan neix la teva filla o quan una parella té un fill, ja li diuen, escolta, el teu fill és epilèptic, té, o no ho saps fins a la primera crisi?
Això no se sap mai fins que passen les primeres crisis. No ha de ser la primera, una primera crisi pot passar amb molts de nens o per temes febrils o per altres raons. Es diagnostica com a epilèpsia quan ja ha succeït 2 vegades seguides i que no tinguis una raó concreta per a aquestes crisis. Nosaltres les primeres vegades no va ser de naixement, va ser de molt petita, amb mesos, amb un any, i vam tindre un parell d'episodis que no vam saber identificar correctament fins als 2 anys, 2 anys i mig, en què ja vam veure que els episodis es repetien molt i que passaven d'una manera que no era normal. Llavors això ja a partir d'aquí ja vam començar amb neuròlegs fins que van diagnosticar l'epilèpsia.
David, tu què ets de formació?
Jo sóc enginyer informàtic en sistemes físics. Vull dir que la meva formació era en PLCs, en robòtica i en visió artificial.
Però has dedicat els últims 11 anys de la teva vida a crear un dispositiu, en aquest cas, centrat o articulat entorn a la neurociència.
Sí, jo vaig estar 19 anys en el sector industrial, fent això amb una empresa meva també, treballant per una altra empresa, i va haver-hi un moment que vam decidir de fer el canvi, vaig abandonar aquesta carrera i vaig començar una de zero.
Vas començar una startup, no?
Sí, ser totalment diferent. Sí, el tema de neurociència i de medicina és un sector totalment diferent del que tractàvem nosaltres. Un canvi radical, sí.
I us heu centrat exclusivament en aquest dispositiu del que ara parlarem o també teniu altres àrees de treball i de negoci?
Tenim altres projectes en ment. El que ha passat és que nosaltres ara, amb l'startup, amb l'empresa, el que hem hagut de fer és focalitzar-nos en el primer dispositiu i tenir un focus molt clar per poder sortir al mercat, perquè si no és molt difícil de poder abastir altres projectes o altres coses que t'apareixen pel camí, no?
I com us ho feu per sobreviure durant 10 anys amb un projecte que no sabeu si arribarà a bon port, que és un acte de fe, en certa manera, i treballar i durant 10 anys que, en fi, jo entenc que rebeu finançament, que ja deu haver-hi gent qui creu, perquè és un dispositiu que és un un game changer, no?, que diuen en anglès, que canvia les regles una miqueta del joc, i que hi ha, doncs, molta esperança i gent que creu en altres. Però com us ho feu, per viure durant aquests 10 anys?
Nosaltres vam començar amb això 2009-2010, que vam començar per poder fer un nas electrònic, això no va funcionar, i mentre estàvem treballant en altres empreses i en altres llocs, a partir de 2012 ja definim que ha de ser com un auricular, i llavors ho comencem a fer, doncs, caps de setmana, nits, tardes i totes les estones que teníem. El 2014 sí que constituïm l'empresa, però jo no m'hi dedico plenament fins a 2016. El 2016 ja abandono la meva carrera fora d'aquí, m'hi dedico només a l'empresa, amb JN, i a fer el desenvolupament de l'auricular. Al principi, doncs...
Però l'has fet tu com un inventor, o hi ha gent que experta en la matèria que s'hi ha posat, que heu contractat?
Desenvolupament tecnològic l'hem fet nosaltres.
Altres mateixos.
Som dos enginyers i un financer, doncs els dos enginyers, tinguent ajuda d'altres empreses, subcontractant coses, hem fet tot el desenvolupament tecnològic, tant l'auricular, que ja existia per a les persones que tenen la falta auditiva. Hem utilitzat electrònica, hem utilitzat carcasses, i tot això s'ha ensamblat perquè pugui fer la funcionalitat que volem per a les persones amb epilèpsia.
Mm-hmm. Escolta, com funciona aquest dispositiu?
Això nosaltres fem un auricular que es fa a mida de la persona perquè sigui molt còmode, molt confortable i pugui portar-lo moltes hores. Llavors el que fa és llegir l'activitat elèctrica del cervell, la transforma en una petaca electrònica que porta darrere, i això es transforma ja en digital i en un telèfon mòbil que va acompanyant amb aquest auricular. Llavors el que fem és processar aquestes senyals amb algoritmes d'intel·ligència artificial i detectar, buscar quins són aquells moments previs a la crisi que comença a haver una certa activitat anòmala en el cervell. Per tant, poden indicar que allò pot començar a succeir una crisi. Nosaltres busquem sempre no la crisi en si mateixa, que és el que s'està fent en altres llocs, sinó que busquem els moments previs, perquè volem sempre garantir aquest minut, 3 minuts, previ a la crisi, per tal de que la persona es pugui posar en seguretat, es pugui seure a terra, avisar el seu cuidador, ser en un sofà o, bueno, sortir d'una cuina. Accions que habitualment per nosaltres són més normals, per dir-ho així, aquestes persones els hi poden comportar uns riscos molt grans. Llavors volem evitar aquests riscos.
Mm-hmm. Clar, anunciàveu fa 2 anys que aquest dispositiu l'havíeu ja aconseguit, trobar, inventar, però no han passat, o sigui, fins 2 anys després no anuncieu que el comercialitzareu.
Sí, això, doncs, el desenvolupament tecnològic el vam acabar 2018 i tot 2019 s'ha dedicat a la part de regulatòria, a la part que hem de complir amb tota la normativa que existeix a la Comunitat Europea. El certificat C, que és el que ens permet comercialitzar tot Europa, ha trigat un any més del que nosaltres pensàvem. Ens ho han donat a l'abril d'aquest any i des de llavors hem fet tota la part de publicitat, tota la part per poder dir que és un dispositiu mèdic amb la Generalitat de Catalunya, amb l'Agència Espanyola del Medicament, i estem pendents d'aquests permisos finals per poder comercialitzar. Estem catalogats com un producte sanitari, per tant hem de complir amb tota la regulatòria que s'estableix per l'Agència Espanyola del Medicament, completament amb tot.
Jo et volia preguntar, això entrarà, és la gran pregunta del milió, per la Seguretat Social?
No, aquí a Espanya no es pot fer, i nosaltres provarem de fer-ho, però suposo que trigarem molts anys en què la Seguretat Social pagui aquest tipus de dispositiu. Sí que hi ha altres països a Europa que hi ha un reembolsament d'aquests dispositius, sobretot si són wearables, que puguin servir per diferents malalties. Per exemple, Alemanya ho té, Holanda ho té, en Regne Unit ho estem tractant, però aquí a Espanya la Seguretat Social de moment no contempla aquests dispositius.
I llavors, l'altra pregunta, David, que t'haig de fer, quin preu aproximat tindrà?
El preu final de tot el conjunt són 1.750, i això inclou el dispositiu, inclou les actualitzacions de les apps, inclou un any de manteniment, de primer any el posem dintre aquest preu, per poder personalitzar els algoritmes amb les crisis de la pròpia persona, perquè puguin ser configurables, perquè puguin ser personalitzats i perquè pugui funcionar molt millor que no que sigui un algoritme genèric.
Quan estarà a la venda?
A la venda ja podem vendre, ja tenim els permisos per vendre. De fet, l'acte de llançament es fa el 21 de novembre a les 4 de la tarda. Esteu convidats a tothom que li pugui interessar a través de Zoom o de la nostra pàgina web, És, puc dir la pàgina web?
Sí, i tant, clar, clar.
www.mjn.cat.
Uh-huh,
i aquí
perfecte.
Podreu assistir a l'acte de llançament, i ja fa 2 o 3 setmanes que tenim obertes les reserves d'equips amb un test d'idoneïtat, perquè el que volem fer no és vendre equips sistemàticament a tothom que pugui comprar, sinó que volem vendre els equips a les persones que realment estiguin més afectades o que tinguin la situació més ideal per l'algoritme que tenim actualment.
Ja, que ja, són ja. Persones que... Ja el teniu en estoc, ja l'heu fabricat. Jo et volia preguntar...
Es fabriquen personalitzats. Es fabriquen un a un per cada persona.
Ah.
No es pot fabricar en estoc.
Perquè ha d'estar, doncs s'ha d'adaptar, diríem, a la fisonomia...
Fem l'auricular. L'auricular li fem un motllo a les persones,
correcte.
De l'orella al costat que ho tingui. Aquest motllo es digitalitza en una botiga de sordesa, de... que pot haver-hi per Espanya.
Uh-huh.
Llavors, al digitalitzar aquest motllo, el que estem fent és fer-li un motllo personal per cada orella, per cada pacient. Llavors, a partir d'aquí, es fa tota l'electrònica i tot el sistema perquè estigui fet a través del motllo personalitzat.
Uh-huh. Molt bé. Jo te volia preguntar també, David, tu no, però, per exemple, la teva filla o algun conegut amb epilèpsia l'ha provat? Com es fan els testos de fiabilitat?
Hem hagut de fer un assaig clínic amb aquest algoritme per començar a dir que és possible predir les crisis.
Uh-huh.
Perquè fins ara és un terme que era impossible, que ens van dir sempre que no es podien fer perquè les crisis d'epilèpsia vol dir atac per sorpresa.
Uh-huh.
Per tant, no hi ha una manera de poder predir aquestes crisis. Llavors, nosaltres el que estem fent és una avaluació del risc de crisi. Llavors, amb aquesta avaluació del risc, el que fem és donar a la persona un risc baix quan té molt poques possibilitats de tenir una crisi i passar-lo a risc alt quan té moltes probabilitats de tenir una crisi. Per tant, pot prendre les accions necessàries per posar-se en seguretat.
Escolta, llavors, clar, això aquest és un matís important. O sigui, que el dispositiu t'avisi, escolta, estàs en un risc alt, no vol dir necessàriament que tindràs la crisi.
No necessàriament. Això se'n dirien falses alarmes. Llavors, nosaltres el que hem fet és optimitzar els algoritmes perquè aquestes falses alarmes siguin molt baixes. El resultat que hem tingut és de 0,37 al dia. El que vol dir que una vegada cada 3 dies te pot donar una falsa alarma. Això
uh-huh.
és de mitja. Resulta que ha sortit en l'assaig clínic. Dependrà després de cada pacient, de cada persona, de cada tipus de crisi... I tot. El que fem nosaltres és recollir les primeres 3-5 crisis de cada pacient, fer un primer algoritme i després quan tenim a partir de 10 crisis li fem un algoritme personalitzat més específic i més sensitiu. Llavors vol dir que li funcionarà millor a aquesta persona.
T'has fet servir la teva filla de conillet d'indis?
La meva filla ha fet de conillet d'índies, com deies tu. Ha estat provant auriculars i plaques i enganxades amb Zelo i això durant molt de temps i ara sí que té el seu propi auricular. El que passa que fins ara no podíem sortir al carrer amb aquests dispositius. O sigui, al no tenir permisos de les llicències pertinents, no podíem posar aquests dispositius en el carrer. Per tant, s'han hagut de fer només en assajos clínics.
Molt bé. Gràcies, David Blanquet. Recordeu, www.mjn.cat. Allà podeu veure el llançament d'aquest dispositiu i el podeu encarregar en el cas doncs, que us ho pugueu permetre, doncs, que us ajudarà doncs, a tenir més qualitat de vida les persones doncs, que patiu epilèpsia. Un dispositiu que canvia una miqueta la situació i la vida doncs, de les persones amb epilèpsia. Moltíssimes gràcies, David.
Gràcies a vosaltres.
Podem parlar amb la Vicky. Vicky, tu coneixies aquest dispositiu? No havies sentit a parlar?
No, nunca.
Si tu tinguessis els sous o aquests 2.700 euros que ha dit que acabava el dispositiu, tu trobes que te'l compraries?
Creo que también depende un poco de la medicación. Yo estoy medicada, creo que la mayoría de los epilépticos, bueno, la mayoría no, pero gran parte, depende de la epilepsia que tengas, tenés un seguimiento neurológico y tenés un tratamiento que yo tengo hace 25 años, que no tengo por qué tener crisis. Las he tenido, una media de una al año en los 10 años.
Medicada y tot.
Medicada y tot. Por eso, bueno, ahora he cambiado de medicación y hace 2 años que no tengo. Se supone que con la medicación no debería tener. Y si tuve convulsiones fue porque bajé la medicación. ¿Qué es esto? Bajé mucho la medicación en el primer embarazo. Uh-huh. Que no tuve ninguna crisis. Pero luego del parto, sí es verdad que mantuve la medicación baja y tuve 3 en 6 meses. Es un poco, ha roto como la media de... Pero luego volví a tener mi medicación normal y... Pero se supone que, claro, si yo estoy tomando una medicación diariamente, es crónico, no tengo crisis habitualmente. Uh-huh.
Nosaltres, a les persones que no patim epilèpsia, quan veiem un atac epilèptic, ens impressiona moltíssim. En el teu cas, en la teva família, els teus pares no sabien que ets epilèptica. Quan et va donar el teu primer episodi?
A los 16.
Als 16 anys. I estaves amb ells o estaves amb altra gent?
No, estava en la casa d'una amiga. Igualmente, sí habíamos tenido experiencia de epilepsia en mi casa, porque mi hermana mayor también tiene.
¿Hay un componente genético en la epilepsia?
Se sostiene que no. Los neurólogos dicen que no es genético, pero en mi caso particular tengo mucha carga familiar. Primos hermanos y primas hermanas por las dos partes, de madre y padre. Mi abuela paterna. Pero mis padres no lo tienen. No tienen. Pero hay una carga familiar muy fuerte, pero no es genético.
I tu estàs familiaritzat amb el concepte d'epilèpsia. Sí, estàs familiaritzada.
Sí, pero en mi caso soy la única de todo este grupo que tengo convulsiones fuertes. El ataque epiléptico, como se conoce culturalmente, este ataque que impresiona. Porque luego mi hermana se desmaya, cae redonda al suelo, se llama como estado cadavérico porque te caes al suelo. Primas, mi abuela también tenía lo mismo, pero lo manifestaban de otra forma. Ellos tienen fotosensible a la luz. Salís afuera a la calle, cualquier luz, solo parpadean. Ese lapso de tiempo de parpadear, que puede ser 2 segundos, no son conscientes de esto. Igual que yo no soy consciente de estos 40 segundos de convulsión.
Tu no, clar, això ho sapiguem, o sigui, tu quan t'agafa de cop, tu no el pots preveure de cap manera,
no.
És explosiu.
No lo puedo controlar por dos cosas. Principalmente porque yo lo tengo nocturno. Es cuando entro como en fase REM de sueño, uh-huh. Que entras como en ese sueño profundo. Es ahí cuando tengo convulsiones, cuando las tengo. Y cuando las he tenido de día, muy pocas, ya te digo, en 25 años fueron muy, muy pocas, 2 o 3, 2, más o menos, no más. Uh-huh. Sí me doy cuenta, pero no me da tiempo. Son como 2 segundos que el síntoma que yo suelo tener es como déjà vu. ¿Has tenido alguna vez un déjà vu? Bueno, esto. Pero así muchos flashes de imágenes. ¿Cómo?
Es que es inmediato. Ya el déjà vu y pam.
Sí, exacto. ¿Y he tenido sensaciones, he tenido esos déjà vu, pero sin convulsionar. Es lo que decía David, esto de las falsas alarmas. Eso es que puede ser, es como, es válido que tengas. Yo he tenido hasta hace unos días. No tomé la medicación, estaba haciendo como una prueba con mi neuróloga y por la noche no lo tomé el día anterior y tuve como esta falsa alarma en medio de la calle. Pero no llegué a convulsionar. Como son válidas, estas falsas alarmas existen, pero claro, lo que me llama la atención es que cada 3 días puedas tener una falsa alarma. Esta persona no está medicada. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Si tiene o falta algo, o falta un diagnóstico, o es para niños que aún no se le...
La persona que ha tingut una crisi epilèptica, com es recupera després? O sigui, immediatament? O sigui, es desperta de cop i no recorda absolutament res?
No, que va. No te despertas de golpe.
I hi ha una recuperació i necessites un temps per calmar-te o estàs bé?
Sí. No. És un procés de... físicamente... O sea, yo por lo menos, ¿eh? Yo tengo una convulsión, ya te digo, duran 40 segundos el ataque en sí. Luego estoy media hora, más o menos, varía quizás la crisis, tipo desplomada, inconsciente, súper dormida, total. Imagínate que el cuerpo se contrae de tal manera, todos los músculos, que eso te genera un gasto de energía y un cansancio que te agota. Entonces, media hora estoy tipo plan súper dormida, ¿sabes? Luego, yo me despierto por toda la desorientación que tengo. Es como tener una pesadilla. Sí, generalmente me despierto por las pesadillas que estoy teniendo. Y luego es descansar toda la noche. En general, a mí me suele suceder de noche, cuando me pasa. Y luego estoy. El último proceso, que es el más largo y es el peor... estoy como 10 días con una sensación rara de que nunca lo sé explicar. Es como estar en una nebulosa o en un sitio desconocido, aunque haga vida normal. Incluso con las palabras, no salen palabras. Imagínate que en cada convulsión se queman millones de neuronas. Entonces te quiero decir una cosa y digo otra. Estoy como distraída de más. Eso es como la sensación peor de que se vive, porque es la que soy consciente. Luego del gasto físico y que me puedo morder, me puedo golpear la cabeza. Ni me muerdo, ni me trago la lengua, ni me sale espuma. Eso no. Creo que hay casos. Tragarse la lengua es imposible. Es un mito, me han dicho los médicos.
Clar, tu volies ser mare. Per quedar-te embarassada necessitaves deixar-te de medicar, no?
Sí, o canviar-la o deixar-la. O bajar-la de 1.000 miligramos. Yo, a raíz de las recomendaciones de mi neurólogo, de 1.000 miligramos bajé a 300.
Vas quedar-te embarassada. És un embaràs considerat de risc?
Bueno, sí, pero no por la epilepsia en sí, sino por el medicamento. Yo tomaba en ese momento, hace 2 años que tomo otro, es un medicamento que es muy viejo, es de hace 40, 50 años, creo, no quiero... Pero que para mí era perfecto hasta que empecé a bajar la medicación, bueno, hasta que dejó de funcionarme, pero tiene una contraindicación muy grave que es a nivel embarazo. A nivel gestal, el feto tiene muchas posibilidades de tener deformaciones.
Claro, había un seguimiento mensual de la evolución.
Sí, exacto. Era mínimo, yo no tomaba demasiado.
¿Has tenido alguna crisis durante el embarazo?
No, nada, cero. Tuve una falsa alarma. Tuve este déjà vu, tuve esta sensación, pero se me pasó. Luego tuve estos días siguientes. Es como si el cuerpo no permitiera que yo tuviese esta crisis. También es perjudicial. Yo, así como se contraen todos los músculos, también una crisis, ya no solo el medicamento, una crisis en sí también es perjudicial. Se contrae todo, incluso la matriz. Entonces, el feto también sentiría...
Quins efectes secundaris té la medicació, més enllà d'aquest efecte específic en la gestació d'un nadó?
Depende la droga, depende el genérico. Pero, no sé, el hígado puede tener... No sé, me siguen siempre el hígado para ver si tiene alguna repercusión la toma después de tantos años. Siempre tengo un seguimiento un poquito por esto, con respecto al hígado. Luego, yo no tengo ninguna, ni sueño, ni me duerme, ni... Yo por lo menos con ninguna de las dos medicamentos que he tomado, que tomé una 23 años y la otra 2, estoy tomando esta nueva, y no tengo Nada, nada.
I entenc que et condiciona la vida del tot, en el sentit de que tu qualsevol feina que agafes els has d'avisar, els teus companys, el teu jefe. Escolta, jo que sàpigues que sóc epilèptica.
Sí, 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 no, jo aviso, però un poco por respeto y me parece correcto que debemos decirlo, igual que con cualquier otra enfermedad crónica que una persona pueda hacer vida normal totalmente. Y con esto yo igual. Pero aviso, no me la puedo jugar, a que a mí me pasan siempre de noche, entonces no digo nada. No, no. Siempre lo digo. Porque si me agarra por la noche, yo el otro día no puedo venir a trabajar porque estoy hecha polvo. Siempre aviso, es algo con lo que convivo. Nunca tuve ningún tipo de problemas a la hora de trabajar, ni hacer cualquier actividad. Nunca me he sentido discriminada o para nada, cero.
Hi ha alguna situació, o sigui, física o mental, psicològica, que incentivi, que fomenti l'epilèpsia, o no té absolutament res a veure, no hi ha una somatització? No és
l'epilèpsia o una crisi?
Una crisi, disculpa. L'estrès, això que diuen...
Puede ser. El descanso es súper recomendable. El descansar las horas que tocan. Si tengo una vida de dormir 4 o 5 horas todos los días o no dormir, puede ser... O sea, tipo, estoy comprando fichas un poco para que me pase. He pasado veranos durmiendo poco y no ha pasado nada. Pero es como un poco jugar ahí con... ¿Sabes? Con fuego.
Després de la primera crisi, els 16 anys i els anys que van venir després, et va costar assumir-ho, acceptar-ho? Soc epilèptica? Psicológicamente.
No, bueno, por lo menos a mí no.
No.
Porque es una enfermedad con la que es fácil convivir, solo tomándome la pastilla todas las noches. Quiero decir, no es... Asumí que había peores enfermedades, pero totalmente. Esto hago una vida totalmente normal. Y la epilepsia que tengo yo, por suerte, es muy sobrellevable. No sé de casos conocidos que convulsionan, no diariamente, pero una vez a la semana, que es difícil buscar el tratamiento justo.
No vius amb por.
Ah, no, no.
I el teu fill, ja per acabar, Vicky, li has explicat mai que la mare doncs, té aquest problema, té aquesta malaltia... El teu fill té 6 anys?
5.
5, sí. Molt petit, no? Potser o sea, encara...
Igual se lo he dicho. Primero porque me ve todas las noches en el baño. Es como algo como lo que vivimos. Él se lava los dientes, yo me tomo la pastilla. Y cuando empezó a preguntar, que era pequeñito, más pequeñito, claro que le dije, es que tengo esto y esto. Pero creo que hasta que no puedo darle una explicación muy técnica, porque no sabría qué palabras usar... O sí, es buscar, pero sí se lo dije, a veces me desmayo o a veces creo que hasta que no lo vea, que va a ser horrible, pero sí, sí lo sabe y sabe que mami tiene esto y por eso se toma la pastilla diariamente, pero no es consciente de lo que es en sí.
Moltíssimes gràcies, Vicky, la Vicky Sierra. Gràcies per el teu testimoni.
Gràcies.
Avui que hem parlat.
Gràcies a vos.